Bon dia, són les 8 d'aquest dimarts, dia 4 d'agost, una jornada que vos explicam que la Guàrdia Civil ha rescatat a dues persones amb vida que viatjaven en una embarcació al sud-oest de Mallorca. Presentaven signes de desnutrició que hi han necessitat d'assistència sanitària. Per això, les han traslladades a l'Hospital de Son Espases, on són ateses a hores d'ara. Les dues persones rescatades han explicat que feia 15 dies que navegaven a la deriva i que a bord d'aquesta embarcació hi havia 17 persones més. Les han rescatades a les 3 d'aquesta matinada a 12 milles de Mallorca i se sumen a les 88 persones que han arribat a les costes de les Balears les darreres 24 hores. Tot d'un ampliam la informació en un informatiu en què hi ha més notícies destacades de l'actualitat. I en una jornada en què la crisi migratòria a Ceuta torna a ser notícia. La ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500 aquesta xifra. D'aquests, més de 860 són els lots de menys de 18 anys acollits en els centres de menors. La crisi ha deixat un balanç de 83 morts.
A les 8:30 en parlarem amb Lucía Losovis, que és la responsable de polítiques d'infància d'UNICEF, el dia en què també hem de destacar un atropellament mortal fa tot just una estona a la carretera de l'aeroport de Menorca. Un taxi que circulava ha passat per damunt de l'home, que sembla que estava adormit al mig de la via.
El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En arribar al 061, troben el cos sota el vehicle sense vida. De moment no se l'ha pogut identificar i els fets han ocorregut a les 6 del matí aproximadament.
I el govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per poder accedir als 323 pisos de protecció oficial que construirà a prop del Velòdrom de Palma.
Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar la residència a la vegada i incrementar el parc d'habitatge.
Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
I el govern aprovarà divendres millores laborals per a les treballadores de 0 a 3 anys.
Donarà el vistiplau a un decret llei que permetrà equiparar els sous de l'escoleta concertada als centres que depenen de la Conselleria d'Educació. Ho va anunciar ahir hora baixa el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb la xarxa 03.
I continua augmentant el nombre de turistes que visiten les Balears. Fins al mes de juny, les illes superaren els 8.100.000, un 2% més que el 2025.
La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, tot quan hem conegut una nova acció reivindicativa. Ha estat a la cova de Sagrava i Illetes, convocada per Menys Turisme, Més Vida i Arran. Denuncien el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
I serem en directe en aquesta hora de l'informatiu i en els esports. Parlem de Samu Costa, que és a Lisboa, amb el Nàsser, que està de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El migcampista portuguès va arribar ahir a Palma i va agafar un vol cap a Lisboa, on el seu futur equip està de pretemporada. Només està pendent d'una aprovació econòmica del club àrab per formalitzar el seu traspàs. I a l'Audi Eivissa, el fitxatge estrella, Liberto Beltrán, ha patit el trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i es perd la temporada. En bola, avui comença la competició a una nova edició de la Copa del Rei.
I pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia calorós. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Continuem amb temperatures altes, però amb l'arribada també de canvis. Avui mínimes un altre cop elevades amb valors de nit tropical cap a l'interior i diversos observatoris amb valors de nit tòrrida al litoral. De fet, destaquen els 27 graus a Ciutadella, al port de Pollença i també a Capdepera. En canvi, la màxima baixarà al sector nord de Mallorca i de Menorca a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot i això, a punts de l'interior de Mallorca es manté actiu l'avís groc per valors entre els 35 i 37 graus. Pel que fa a l'estat del cel, alternarem estones de sol, intervals de núvols prims i també la presència d'alguns núvols baixos. Destaca, però, cap a primeres hores del capvespre, la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució que puntualment podrien venir acompanyats de ruixats. Tot això amb una situació marítima una miqueta més moguda per l'aparició de redols de maror cap a les costes sud de cada una de les illes. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Maó, 24 a Sineu i a Sant Joan de Labritja, a Eivissa.
I són ara les 8:05 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I en aquesta hora estàvem pendents del rescat d'una embarcació de migrants que ha interceptat la Guàrdia Civil a les costes del sud-oest de Mallorca. El que sabem fins ara és que han rescatat amb vida dues persones d'origen magrebí. Aquesta matinada ha estat d'haver-les tres. Ara estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de desnutrició i de deshidratació. A bord hi viatjaven 17 persones més i Cristina, feia 15 dies que anaven a la deriva.
Així és, i de moment desconeixem l'estat dels 17 migrants que navegaven en aquesta embarcació que ha arribat a les 3 de la matinada. Hi han intervengut Salvament Marítim i la Secció Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil del Port de Palma a 12,68 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca.
També aquesta matinada s'ha interceptat una embarcació amb persones a bord a 30 milles d'Eivissa. Se sumen al total de 88 persones que han arribat a les darreres hores a les costes de les Balears i que havien sortit del nord d'Àfrica a bord de 4 embarcacions.
La darrera va arribar passades les 5 de l'hora baixa a la bocana del port de Cabrera. Les altres es van interceptar, una a Cabrera, una a Mallorca i una altra a Formentera. Amb aquestes, el nombre de persones a les Balears per via marítima de manera irregular superen ja les 4.000.
I tot mentre continua la crisi migratòria a Ceuta, la comunitat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants en aquesta ciutat 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc. El govern espanyol rebaixa a 2.500 aquesta xifra. Del total s'estima que més de 860 són els lots de manco de 18 anys. Ara bé, calculen que molts d'aquests adolescents romanen als carrers de Ceuta de manera que preveuen superar el miler de protegits durant les pròximes hores. Mentrestant, creixen les veus que demanen que és el que va passar i que es depurin responsabilitats respecte d'aquesta crisi que ha deixat un balanç de 83 morts.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, que avui es reunirà amb els comandants generals de Ceuta i Melilla, ha demanat explicacions al govern del Marroc.
Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
Entén que els responsables de la crisi humanitària són qui ha organitzat les actuacions i han fet creure els que es varen llançar a la mà que poden accedir a Espanya de manera irregular. Per part seva, el govern del Marroc ha assegurat que dies abans havien alertat Madrid que la decisió del Suprem que impedeix els retorns en calent debilita un element crucial de la cooperació migratòria. El PP, en canvi, té clar que tot plegat respon a una deixadesa de funcions del president espanyol Pedro Sánchez. Apunten que hi hauria informes previs del CNI advertint d'aquesta amenaça. Un extrem que ha desmentit el Ministeri de l'Interior. Miguel Tellado és el secretari general del Partit Popular.
¿Por qué no se ha activado aún al Congreso de los Diputados para aprobar la reforma legislativa que presentó el Partido Popular que podría garantizar que quienes entren a nado en Ceuta se vayan inmediatamente por donde han venido?
La presidenta del govern, Marga Proens, també ha carregat contra l'executiu espanyol.
Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no ho està fent el govern d'Espanya. I jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
I enmig d'aquests retrets, Fernando Grande Marlaska participarà avui en una reunió extraordinària del Consell de Ministres de l'Interior de la Unió Europea. Serà a les 10 del matí i està previst que traslladi als seus homòlegs el compromís d'Espanya amb el control de les fronteres europees, això l'endemà que els 27 hagin conclòs que la crisi migratòria va quedar ràpidament sota control en una trobada d'ambaixadors i després de conèixer la resposta epistolar de la presidenta de la Comissió, la carta enviada per Pedro Sánchez.
En aquesta, la política alemanya ha falegat la gestió eficient i eficaç a Ceuta per part de les autoritats espanyoles i marroquines, un baló d'oxigen per al president espanyol després del cop que ha suposat la carta remesa per una vintena de líders europeus que han assenyalat la regularització d'immigrants a Espanya com a factor decisiu per l'entrada massiva a Ceuta. Von der Leyen ha volgut rebaixar la tensió i en aquesta carta ha insistit en donar resposta europea comuna, unida i solidària a la crisi humanitària.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara doncs, hem d'avançar un atropellament mortal que s'ha produït fa tot just una estona a la carretera de l'aeroport de Menorca. Un taxi que circulava passat per damunt de l'home que sembla que estava dormint del mig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat en arribar al 061. Han trobat el cos sota el vehicle ja sense vida. De moment, però, no se l'ha pogut identificar. Axel Camarasa, quines dades més en tenim?
Doncs els fets han ocorregut fa ben poca estona, aproximadament a les 6 del matí, i han succeït a tocar d'una sala de festes que hi ha molt propera a aquest aeroport de Menorca, on també hi ha un restaurant. En aquests moments, el forense i la policia científica s'han fet càrrec del cas, d'aquest atropellament mortal. El que se sap a hores d'ara és que es tracta d'un home, però no se'n poden tenir més detalls perquè, com dèiem, no se l'ha pogut identificar.
Gràcies, Axel. I avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
Aquest dilluns, un helicòpter s'ha incorporat a la recerca. Ha sobrevolat des de Punta Xerraca fins a Can Taronges, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Un veïnat apuntava per lo vist en direcció Benirràs el passat dissabte i també s'ha rastrejat sense èxit en una antiga casa familiar. El bomber responsable de la recerca, Rufino Leal, avança quines tasques es duran a terme avui dimarts.
Vamos a incrementar el radio hasta el mar, como te decía, porque hoy no hemos podido llegar, evidentemente, y vamos a intentar cubrir toda la zona en este sector que va desde este camino hacia Benirràs.
És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi de qualsevol informació la comuniqui a l'U2 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
I el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari dels Estats Units, James Fergie Cox Chambers Jr., que va ser detingut dia 10 de juny a Eivissa.
Ara el milionari es troba en un centre penitenciari de Madrid mentre l'Audiència Nacional resol la petició d'extradició. La justícia nord-americana el reclama per haver finançat presumptament el grup terrorista Hamas. La família, però, del detingut defensa que Fergie Cox és víctima d'una persecució política i recorda que ha fet donacions de caire filantròpic a causes socials i humanitàries, algunes en suport civil, del poble de Palestina.
8 i 13 minuts, fem una pausa.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
8 i 14 minuts. El govern ha anunciat la construcció de 323 habitatges de protecció oficial a Palma. Per poder-hi accedir, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les illes. L'executiu defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i, a la vegada, també incrementar el parc d'habitatge. El Consell cedeix un sol Alibavi a prop del velòdrom. Té 33.000 metres quadrats i s'haurà d'urbanitzar. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, diu que és el primer projecte residencial estratègic públic i que s'ha pres aquesta decisió davant la manca d'habitatge preu assequible que pateix la capital balear.
Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, calcula que gràcies a la declaració de projecte residencial estratègic, els tràmits previs a la construcció es reduiran de 10 a un any i mig.
Nunca ha habido una promoción pública de vivienda de esta magnitud en todas las islas. Seguramente se hará a través de un concurso de ideas y a partir de ahí pues irán corriendo los plazos según vayamos avanzando, pero sin duda, o sea, lo que podría haberse tardado de 10 a 15 o 20 años, como hay algunos casos, por lo tanto, es cierto que va a llevar su tiempo, pero sin duda alguna vamos a recortar mucho, vamos, infinitamente el procedimiento normal.
Els tràmits començaran durant aquesta legislatura, però les obres s'iniciaran a la pròxima i sobre el requisit de 15 anys de residència per poder accedir a un habitatge de protecció oficial. N'ha parlat el geògraf investigador Ivan Murray en declaracions a Vetres Ràdio. Ha dit que perpetua les desigualtats.
Respon a les polítiques del partit d'extrema dreta, no? De la prioritat nacional, d'emergències nacionals, que posen en el focus de la disputa política en el migrant.
Impulsar habitatge nou és una de les mesures que fomenten les administracions. Una altra és la incorporació dels pisos i les cases buides al parc immobiliari. A Menorca, un estudi n'identifica 800. Ara el Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits. Olivia Navarro.
L'estudi s'ha fet a partir de consum d'aigua. El resultat va ser que 826 habitatges presenten indicis de desocupació i destaca que més del 70% es van construir abans a 1980, que gairebé un 40% són anteriors als 60. Més de 600 es concentren als municipis de Ciutadella, de Mó i de Ferreries. L'Observatori Socioambiental de Menorca, que és l'autor d'aquest estudi, apunta a la necessitat de prioritzar la rehabilitació del parc més antic i, en el cas dels habitatges més grans, estudiar la possibilitat de dividir-los en unitats més petites per facilitar-ne la incorporació al mercat de lloguer assequible. L'Ali Allés és tècnic d'investigació de l'àmbit social d'aquest observatori.
Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou. No? Que existeix una dificultat que a vegades, pues, en aquests casos, no és fàcil sempre tornar-li a donar un ús a una part d'aquest parc que en aquests moments està sense utilitzar, sense tenir un ús residencial.
I és per aquest motiu que el Consell ha fet arribar l'informe als 8 ajuntaments de l'illa, demanant-los que aprovin per ple aplicar el decret de mesures urgents del govern que permet fer habitatges més petits.
I són ara les 8 i 18 minuts i en aquesta hora continuem pendents dels detalls del rescat d'una embarcació de migrants aquesta matinada a les costes del sud-est de Mallorca, a la badia de Palma. El que sabem fins ara és que s'han rescatat en vida dues persones d'origen magrebí que estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de deshidratació. A bord d'aquesta embarcació hi viatjaven, però, 17 persones més feia 15 dies que anaven a la deriva. El cap de Salvament Marítim a les Balears acaba de confirmar a IB3 Ràdio que els dos migrants rescatats es llançaren a la mà a la resta de les persones que havien mort a bord.
I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
Avui un helicòpter sobrevolarà la zona per comprovar si hi ha algun altre cos. L'embarcació ha arribat a les 3 d'aquesta mateixa matinada. També ha intervengut la secció fiscal i fronteres de la Guàrdia Civil del Port de Palma a 12,68 milles al sud-oest de l'illa de Mallorca.
Un ferri de Balearia mos reportava l'avistament d'una d'aquesta pastera amb dues persones a bord. Unes 17 milles al sud-oest de Cala Figuera, en el canal de Mallorca, i des del centre de salvament marítim es va mobilitzar a Salvamar Libertas, que va realitzar el rescat i els va traslladar en el port de Palma, on una ambulància se'n va encarregar d'aquestes dues persones.
També aquesta matinada s'ha interceptat una embarcació amb persones a bord amb 30 milles d'Eivissa. Se sumen aquestes a un total de 88 persones més que han arribat a les darreres hores a les costes de les Balears i que havien sortit del nord d'Àfrica en 4 embarcacions diferents. I aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 de les escoletes concertades a les públiques que depenen de la Conselleria. Ho ha anunciat el responsable d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa 03.
És un dels punts aparolats entre el conseller i les representants de les educadores de la primera fase escolar. Vera ha explicat que aquest decret serà l'eina en què l'administració podrà completar el concert a les escoletes 03 per equiparar així els sous dels centres integrats i els no integrats.
Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament de legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
Un dels punts que més ha agradat a la xarxa ha estat el de posar data a l'aprovació i l'execució del decret de mínim 03. És a dir, el que marca com ha de ser aquesta primera fase educativa. La portaveu Noelia Jiménez ha sortit de la reunió optimista, tot i que abans de res vol esperar a veure la lletra petita.
Tenim bona predisposició, ara ens falta tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa i nosaltres fer les aportacions que trobem i tot això.
La intenció del conseller és que el decret de mínim s'aprovi abans del mes de març de l'any que ve i s'apliqui ja al curs 2027-2028. A més, també ha anunciat que regularan els menjadors escolars per l'etapa 03 i les Balears assegura el conseller seran pioneres a l'Estat en fer-ho.
I és el tercer dia de la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar les aturades amb l'objectiu de millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Hi ha una protesta que podria afectar el servei d'aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor. La delegada de Comissions a Swissport, Carmen Martínez, diu que no hi ha hagut encara avanços per arribar a un acord amb l'empresa.
Molt bien, es pasado. Intentamos tener una reunión con la empresa, con el comité de huelga de Comisiones, y nosotros acudimos, por supuesto, con la voluntad de negociar y de intentar desbloquear el conflicto, ¿no? Y que todo esto pues llegue a buen término. Y la empresa, la verdad, es que no ha tenido ninguna voluntad real. De hecho, creemos que se está tomando esto con bastante banalidad.
Sí que s'ha desconvocat la vaga indefinida prevista per avui, convocada per un altre sindicat, per UGT, a la mateixa empresa, Swissport. Hi ha hagut una nova acció de protesta contra la massificació turística. En aquest cas ha estat a Sa Cova de Sagrava, Illetes, per denunciar el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
Menys turisme, més vida. Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han fet una publicació a xarxes socials en què denuncien que el paradís ha tornat un infern. Un paradís de postal, diuen, que trenca els equilibris ecosistèmics, deixant el paisatge tan sols com un aparador, com un portabàtic. Un escrit acompanyat d'un vídeo en què mostren què és el que denuncien.
Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és la platja pública de la qual s'ha apropiat.
Una vegada han ubicat a l'espectador, una ram, se'ls pot veure arribar a la cala. Una vintena ho fa per terra, en fila índia, amb banderes en les quals es pot llegir «Som l'illa defensant-se». Alguns també ho han fet per mar, en aquest cas amb flotadors en forma d'ànnera. Una vegada damunt l'arena han posat que pancartes amb lemes com «Les platges seran sempre nostres» i «Som la mà», que és revolta. Després d'això es poden veure jugant a pales, a vòlei, nedant, pegant cap ficus, a les imatges també. Hi ha els hostes de l'hotel i els seus treballadors caminen aquesta acció reivindicativa, així com la policia local.
A la punta de Sagrava hi ha Toni Sastre, que ha parlat també amb veïns. Toni, bon dia.
Bon dia, així és, vos parlo just des d'aquesta cala d'Illetes, que com deia, una manada cova de Sagrava, que perquè vos pugueu fer una imatge, una idea, és una espècie de piscina natural, de forma ovalada, just de vora l'hotel, i s'hi pot arribar per la mà, per un passadís natural de roques, o per dues escales del passeig que voreja l'hotel. Ja hem pogut veure, de fet, algun client que han vingut fins aquí a fer un cafè com a tiner i a prendre el primer rajos de sol del dia. I hem accedit per l'accés de la platja del Xicançó, situat just de vora una finca de pisos, i després de caminar un parell de minuts hem arribat fins aquí, fins en aquesta cala. De fet, he pogut parlar amb Enrique, que ell és el porter de la finca, i és que la seva caseta es troba al costat de l'accés per arribar fins en aquesta zona. Per tant, no és aliè aquesta situació. Això és el que pensa sobre aquesta qüestió.
Jo crec que la costa ha de ser de tothom, eh? No poden tancar les barreres, la playa, tot això, eh? Això és el que opin jo, eh?
Aquesta és l'opinió sobre l'ús que en fan d'aquesta cala alguns treballadors de la zona, i és que en aquest punt, en aquesta cala, ja no queda rastre de les pancartes que els manifestants col·locaren durant l'acció de protesta d'ahir.
Gràcies, Toni. 8 i 25 minuts. Anem ara amb la informació dels esports.
Informatiu matí. Esports.
La informació dels esports que ens estan parlant de la relació de Samu Costa i el Reial Mallorca, que està a punt d'acabar. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia, així és. El traspàs del portuguès a l'Al Nasser de l'Aràbia Saudita està cada vegada més a prop. El migcampista va arribar ahir a Palma després de les seves vacances per haver disputat el Mundial en Portugal i no es va entrenar amb la resta dels companys. De fet, va tornar a agafar l'avió per viatjar a Lisboa, on precisament l'Al Nasser està realitzant una estada de pretemporada. El cap de negoci del club, Alfonso Díaz, va parlar de les negociacions per Samu.
Están avanzando y cuando sepamos cosas os diremos, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando en ello y bueno, está el tema avanzado. Todavía no está cerrado, cuando se cierre os daremos todas las explicaciones.
Només falten les aprovacions finals per a completar el fitxatge de Samu Costa, pel qual el Mallorca cobraria uns 22 milions d'euros. Pel que fa a la part esportiva, l'equip realitzarà avui matí el darrer entrenament abans de disputar demà el trofeu Ciutat de Palma contra el bicampió d'Europa, el PSG, un trofeu que es va presentar ahir a Cort en la presència, entre d'altres, del cap de negocis del club, Alfonso Díaz.
Creo que va ser un buen partido, ¿no? De mucho nivel contra un gran equipo, el equipo, ¿no? Hoy en día yo creo que es el equipo número uno y bueno, pues ojalá que la afición disfrute, que se pueda ver al equipo, a nuestro equipo, pues también disfrutar, ojalá que podamos ganar.
Aquest serà el primer partit de la temporada 2026-27 a Son Moix i a més ja tenim horari confirmat per a la quarta jornada de Lliga. El Reial Mallorca visitarà el camp de l'Eldense el dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre. I a la Primera Federació, males notícies per l'Ude Eivissa. Un dels nous fitxatges d'aquest estiu, Liberto Beltrán, té el lligament creuat trencat i es perdrà una gran part de la temporada. Tot això quan l'equip blau cel està a la Nucía per fer una concentració de 3 dies. L'Ude encara no ha jugat cap partit amistós i, de fet, el seu debut a pretemporada estava previst per avui, però el partit s'ha cancel·lat. D'altra banda, l'equip pitiu s'ha fitxat un nou porter. Es tracta del romanès Rares Blat, format a les categories inferiors del Nàstic i el Mallorca. Finalment, l'equip s'estrenarà demà a les 10:30 del matí contra l'Elx il·licità de la Segona Federació. I en futbol sala, Diego Núñez va ser presentat ahir a Manacor com a nou jugador de l'Illes Balears Palma Futsal. L'ala brasiler arriba procedent del Benfica i ha volgut recordar la seva primera etapa a l'equip mallorquí.
Soy muy agradecido por el nombre que tengo hoy. Se debe mucho a lo que Palma ha hecho conmigo. Al inicio me acuerdo cuando llegué aquí, jugador muy joven, inmaturo, tenía que madurar mucho, tenía que coger experiencia.
Tot i la seva primera estada al Palma, fa 4 anys, Núñez diu que vol escriure una nova història al club.
Sé que fueron momentos muy bonitos, tengo marcado para mí, eso voy a llevar en mi corazón, pero ahora en este momento quiero marcar una nueva historia, ¿no? El club ya ha crecido, el club tiene más responsabilidades, el club ya ha ganado cosas y el club va a seguir peleando por cosas, ¿no?
Pel que fa a la natació artística, Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París en l'exercici de solitari lliure. Escoltam el nedador mallorquí.
La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nadar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content.
I per la Mar de Bala, perquè avui s'encetarà l'edició número 44 de la Copa del Rei. Després de realitzar ahir la darrera jornada d'entrenaments, la Badia de Palma es convertirà en l'epicentre de la vela mundial des d'avui fins dissabte. La competició començarà per 5 de les 6 classes participants i per 84 equips del centenar que competiran pel títol. Només la classe femenina esperarà demà dimecres per estrenar els seus casellers. Avui, el programa Esports 3 d'aquesta casa s'emetrà des del Reial Club Nàutic de Palma i tindrem en directe diferents protagonistes de l'esport. I acabam en ciclisme. Ahir es va disputar la tercera etapa del Tour de França femení amb victòria de la noruega Sigrid Hauset. Mavi Garcia, la mallorquina, va arribar a la 19a posició i se situa 14a a la general a 2 minuts i 18 segons de la líder del Tour. Avui es celebrarà la quarta etapa, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres. I d'altra banda, avui comença la Vuelta a Burgos en la presència de dos balears, l'artenanc Enric Mas i el ciutadellanc Albert Torres.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i mitja. Repassam les claus d'aquest matí de dimarts. 17 persones han mort mentre intentaven arribar a les Balears amb una embarcació per via marítima. Si ho han confirmat els dos supervivents rescatats per la Guàrdia Civil aquesta matinada a les costes del sud-oest de Mallorca, a la Badia de Palma.
Aquestes dues estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de desnutrició i deshidratació. El cap de salvament marítim a les Illes, José Ramón Crespí, acaba de confirmar a IB3 Ràdio que els dos migrants rescatats llançaren a la mà la resta de persones que havien mort a bord.
I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfantarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
A més, Salvament Marítim ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar l'àrea pròxima al naufragi.
També aquesta matinada s'ha interceptat una embarcació amb 15 persones d'origen magrebí a 30 milles al sud-est d'Eivissa.
Així se sumen el total de 88 persones arribades ahir a les costes de les Balears.
I a Menorca, un home ha mort aquesta matinada damunt les 6 a la carretera de l'aeroport.
Un taxi que circulava ha passat per damunt de l'home que sembla que dormia enmig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En arribar-hi, el 061 han trobat el cos davall del vehicle ja sense vida i de moment no se l'ha pogut identificar.
I avui estan pendents també d'Eivissa, on continua la recerca de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que va desaparèixer a Sant Joan de Labritja.
Avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs. És la segona vegada que aquest home desapareix i les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'1-2.
I el govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per poder accedir als 323 pisos de protecció oficial que construirà a prop del Velòdrom de Palma.
Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
I a Ceuta, les autoritats de la comunitat autònoma estimen que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants, 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
D'aquestes, més de 860 són els lots de menys de 18 anys acollits en els centres de menors i veuen que el número de protegits superi el miler en les pròximes hores.
I precisament dedicam l'entrevista del dia a aquesta qüestió.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I és que del drama migratori, els menors en són, sens dubte, els més vulnerables d'una de les majors crisis humanitàries dels darrers anys. S'estima que 1.000 infants i adolescents han pogut quedar a Ceuta 4 dies després de l'allau humana des del Marroc. La majoria estan acollits en centres de menor, però n'hi ha centenars que encara malviuen en el carrer. Les organitzacions dels drets pels infants adverteixen que les repatriacions de lots migrants mai poden ser col·lectives. Lucía Losovis és responsable de polítiques d'infància d'UNICEF y Ambella. Parlam ara en directe. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, a día de hoy todavía quedan menores deambulando sin referentes adultos por las calles de Ceuta. Usted que ha estado trabajando sobre el terreno, ¿están protegidos estos niños? ¿Cuál es la prioridad ahora mismo?
Sí, la prioridad siempre, cuando hay niños y niñas que no tienen acompañantes, es darle la protección lo más rápido posible, tanto en un alejamiento adecuado, una atención especializada, poder, ¿no?, acceder a las cuestiones más necesarias, también como alimentación o cualquier apoyo psicosocial que necesiten, porque estamos hablando de niños y niñas que necesitan de este apoyo, ¿no?, y este cuidado, porque están en un proceso, ¿no?, de desarrollo, de crecimiento, y es importante ofrecerles toda esta atención. Desde las organizaciones, obviamente, estamos muy preocupados por la situación de los niños que están solos en Ceuta y por eso pedimos que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que asegurar esa responsabilidad compartida entre todas las administraciones para poder dar la mejor atención a estos niños y niñas desde las diferentes administraciones y los diferentes territorios, porque hoy por hoy la prioridad es atender a estos niños y niñas y asegurar sus derechos.
¿Qué noticias tenéis? ¿Cuál es la información que os llega de los chicos que están acogidos en centros de menores en Ceuta?
A ver, cuando fue esta entrada de personas de Ceuta, ya el sistema de protección de la ciudad ya estaba sobresaturado. Ya tenían más de 500 niños y niñas para un territorio muy pequeño. Estamos hablando de 18 kilómetros cuadrados y con poca capacidad para acoger a tantas personas. Entonces, sucede esta situación cuando ya el sistema está sobresaturado y ahora, por supuesto, ya ha duplicado la capacidad de que tenía en ese momento. Estamos hablando que alrededor de 1.000 niños ya están dentro del sistema de protección de Ceuta y por lo tanto es una situación que hay que tomar medidas para poder asegurar la calidad del mismo. Cuando estás en una situación de pocos recursos y con poca disponibilidad de espacio, pues es importante, como decimos, que se pongan en marcha todos estos mecanismos para poder buscar soluciones que sean las mejores para los niños y niñas. No nos podemos olvidar que siempre, cuando hablamos de menores de edad, tenemos que privar lo que decimos su interés superior, su máximo interés, es decir, lo que mejor les convenga a estos niños y niñas. Y por eso pedimos esta urgencia de pensar y tomar todas las medidas correspondientes, ¿no?
De hecho, habéis advertido que las repatriaciones de niños y niñas menores de edad no acompañados solo pueden valorarse en el marco de una evaluación individual del interés superior del niño. ¿Qué garantías jurídicas previstas les amparan en la legislación?
Sí, afortunadamente nuestra legislación es bastante protectora de los derechos de los niños y niñas y por lo tanto en ese sentido tenemos que ofrecer, digamos, que en el marco de jurídico cuando se quiera hacer cualquier tipo de evaluación, de devolución, perdón, tiene que haber una identificación de la necesidad y del interés superior de este niño y niña para tomar esa decisión. Y tiene que ser individualizada, no puede ser colectiva, porque cada realidad y cada situación es totalmente diferente y siempre esa decisión tiene que ser porque es lo mejor para ese niño o para esa niña. Y también desde las organizaciones decimos que hay que escucharles, hay que ver qué situación están, cómo están sus familias de origen, cuál es su proyecto migratorio. Por eso, afortunadamente, nuestro país tiene una legislación, un marco normativo que garantiza estos derechos y por lo tanto hay que respetarlos, ¿no?
Esta última llegada masiva vuelve a tensionar aún más el sistema de protección, en este caso de Ceuta, cuya capacidad de acogida está desbordada. ¿Es adecuada la respuesta que está dando el gobierno español y las comunidades deberían formar parte también de una estrategia más conjunta?
Sí, por supuesto, nosotros, es decir, hace no mucho tiempo se cambió la ley de extranjería justamente para permitir que las comunidades autónomas y los diferentes sistemas de protección, también en situaciones de emergencia como las que estamos hoy por hoy, estas situaciones de crisis, puedan atender a estos niños y niñas en los diferentes territorios. Y por eso desde las organizaciones y desde UNICEF pedimos que se pongan en marcha estos mecanismos que ya existen, que están en el marco de nuestra ley y que tienen que asegurar, porque aquí lo que prima es la calidad, ¿no?, también de los sistemas de protección para poder atender a estos niños y niñas. Cuando un sistema está sobrepasado, sobresaturado, más allá de la buena voluntad o hasta de los propios recursos económicos que se puedan tener, es muy difícil poder dar la atención que estos niños y niñas necesitan en este momento. Entonces, es importante poner en marcha estos mecanismos que ya existen, que son para trasladar y para apoyar entre las diferentes administraciones la atención de los niños y niñas, porque no nos olvidemos que respetar y garantizar los derechos de los niños es de todas las administraciones, es nuestra responsabilidad en su conjunto, ¿no? Como adultos, pero sobre todo como Estado que ha firmado y ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
I també avui em volgo posar el focus en la situació dels menors en aquesta crisi migratòria a Ceuta, en aquest drama migratori que s'ha viscut sobretot aquests darrers dies i ho hem fet amb Lucía Losovis, que és responsable de polítiques d'infància d'UNICEF. Gràcies per haver estat en directe a l'Informatiu Matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Un saludo.
I recordar la notícia amb la qual obríem aquesta hora d'informatiu i que coneixíem avui matí, de 7 persones en mort mentre intentaven arribar amb una embarcació via marítima de manera irregular a les Balears. Segons han confirmat els dos supervivents rescatats per la Guàrdia Civil aquesta matinada a les costes del sud-oest de Mallorca, a la badia de Palma. Les dues persones rescatades estan ingressades a l'Hospital de Son Espases perquè presentaven signes de desnutrició i deshidratació. Us hem explicat, com dèiem avui, des de les 8 del matí. Ara són les 8:40. Continuem. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Presó provisional per l'home de 39 anys, detengut per matar una dona de 27 a Santander. La magistrada ha accedit així a la petició de la Fiscalia d'aplicar aquesta mesura cautelar. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas com a crim masclista.
Sí, de fet, hem sabut que la víctima tenia un fill menor i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. En la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades el 2026 enguany per violència masclista puja ja a 33 i a 1.374 des de l'any 2003, quan es va començar a recopilar aquestes dades de quantes tenen registres, i el nombre de menors d'edat orfes per violència de gènere a tot Espanya ja s'eleva a 23 el 2026 i 533 des de fa ara ja 13 anys. El telèfon per demanar ajudes al 016 és gratuït i no deixa rastre.
I Qatar, Egipte i Turquia, països mediadors en el conflicte a la Franja de Gaza, reclamen a Israel que deixi d'atacar Gaza i que respecti l'alto el foc de l'octubre del 2025.
Perquè els tres països asseguren que aquests atacs agreugen i molt el patiment dels civils a l'enclavament palestí i que la violència de l'alto el foc, la violació, amenaça ara el camí cap a la distensió després de l'anunci de desarmament de Hamas. Les autoritats gazies, liderades per Hamas, han confirmat, de fet, que d'ençà que va entrar en vigor la treva, 1.200 palestins han mort i 4.000 han resultat ferits per bombardejos israelians.
I l'Iran nega que hi hagi negociacions amb els Estats Units, malgrat que Donald Trump havia anunciat una nova ronda de contactes.
Perquè el règim iranià insisteix que no reprendrà el diàleg amb Trump mentre continuï l'agressió militar estadounidenca i israeliana. Mentrestant, el president nord-americà insisteix a dir que està en marxa en aquest moment una nova ronda de converses. Assegura que els iranians supliquen la negociació amb Washington per posar fi a aquest conflicte.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha anunciat la destitució de l'ambaixadora del país als Estats Units. És una decisió que arriba després que el mandatari viatjés al país nord-americà la setmana passada per demanar nous míssils per fer front als atacs de Rússia.
Zelensky ha advertit que Rússia intentarà interferir en les pròximes eleccions que se celebraran en diversos països aliats de Kiev. El mandatari ha assenyalat que les pròximes cites electorals en països com ara França, Alemanya, els Estats Units o també Israel posen-se determinants pel futur suport internacional a Ucraïna. Per això ha demanat als seus ambaixadors que reforcin la presència del país en el mitjà de comunicació i també en l'opinió pública i que continuïn treballant per consolidar les relacions amb els seus aliats i amb potències i asiàtiques com ara l'Índia, el Japó o Xina.
I aquí a l'Estat espanyol, després de setmanes de lluita incessant contra les flames, els incendis han donat un respir a les comunitats autònomes més afectades. El descens de les temperatures ha fet evolucionar els focs de manera favorable. Els serveis d'extinció han controlat els incendis de Guadalajara i de la Rioja, han estabilitzat el de Càceres i el de Castelló, mentre que Àvila, a tres punts del perímetre, s'han reactivat, però han estat controlats. A Catalunya han acabat amb 31 dies de risc extrem d'incendi.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara passen 43 minuts a les 8 del matí, moment per sortir a l'exterior, compte enrere per a l'eclipsi de dia 12 d'agost. Molts municipis de les Illes ja estan a punt per coordinar un dispositiu excepcional a causa de la gran afluència que s'espera arreu de l'arxipèlag. Un d'ells és Felanitx, que explicarà les seves mesures de seguretat i de prevenció juntament amb Protecció Civil, Policia Local i Guàrdia Civil avui matí. Allà, a Felanitx, hi ha el nostre company Lluís Hernández, que està amb la batllessa del municipi. Lluís, bon dia.
Bon dia, idò. Just ens trobam al consistori felanitxer, a una de les seves sales, amb la seva batllessa, Catalina Soler. Bon dia, senyora Soler.
Molt bon dia i moltes de gràcies, IB3, per estar tant de matí a peu d'aquí de l'Ajuntament de Felanitx.
Bé, senyora Soler, d'aquí dos dimecres Balears es mobilitza per gaudir d'un fenomen astronòmic poc habitual. Aquí a Felanitx, quins serien els punts més destacables del dispositiu especial del consistori juntament amb les forces de seguretat per prevenir, principalment, qualsevol emergència?
Bé, jo en primer lloc vull agrair a la part del govern de les Illes Balears tota la seva coordinació en tots els municipis que hem oferit llocs aquí on se pugui veure d'una manera bé, podríem dir, el que és l'eclipsi, d'acord? Nosaltres vàrem oferir un espai, que són Matamoros, i que en aquest espai s'hi pot accedir bé en cotxe o bé peu, però que és carretera, d'acord? Per tant, el primer que en fem és que per la gent que vulgui accedir a peu haurà restriccions, perquè ja està parlat en carreteres, per tant, vull agrair la coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat i protecció civil que correspon al municipi de Felanitx. Se reduirà la velocitat d'aquesta carretera i se posarà prioritari per a tots, i només se podrà anar 20 fins a l'accés de Sant Matamoros, d'acord? Aquesta carretera, Felanitx, Villafranca. A dins Sant Matamoros, a de dins, ha més o menys calculat un aforament màxim de 800 vehicles, que no vol dir persones, d'acord? I demanam a tothom que hi pugui accedir que respecti, que quan nosaltres diguem no s'hi pot quebre més gent, m'ho sabrà greu, no s'hi pot quebre més gent, hauran de cercar una alternativa. Allà dins, demanam pels problemes que tenim d'alertes vermelles i grogues de sequera, que no s'hi fumi a dins tot el circuit de Sant Matamoros. Nosaltres habilitarem o tindrem serveis d'ambulància, tindrem servei de banys portàtils i per part dels autocross Felanitx hi haurà un servei que si volen comprar aigües això en podran tenir, d'acord? L'altra part, aquí on també Felanitx la gent li podria cridar atenció i ja dic que no hi venguin en cotxes. El govern ho ha decidit i nosaltres ho col·laborem que a partir de les 3 de la hora baixa Sant Salvador quedarà tallat en el trànsit rodat, d'acord? Per tant, només s'hi podrà cedir peu a llevar si qualcú hi vol anar, però que tinguin molt de coneixement tothom que vagi un espai en ell el vulgui pujar a peu.
Perquè fa les zones allunyades del nucli urbà del poble, com comentava vostè, també hi ha un dispositiu de reforç per la prevenció d'incendis forestals, ja que la crisi coincideix amb aquestes altes temperatures de l'estiu.
A veure, per part no sé, però per part d'Ivanat sí, que jo sé que aquest dia tenen tots els efectius en marxa. El que jo deman, com ha fet tothom, i jo seguiré insistint, però més en el nucli Felanitx, que és la meva responsabilitat, és coneixement per tothom. Que no deixin fens, que no deixin residus, que no deixin vidre, que no deixin plàstic, que no se fumi, que una aglomeració de gent en el mateix redol amb aquestes temperatures i amb aquesta situació no han d'haver de lamentar per un fet tan important com pugui ser l'eclipsi altres problemes.
Heu comentat aquestes zones d'observació per contemplar millor l'eclipsi. Aquestes zones també, entenc, que són també per reduir aquesta pressió sobre llocs més sensibles del municipi.
Sí, efectivament, nosaltres hem cercat un lloc que sabem que se pot visualitzar bé l'eclipsi. De fet, sabeu, si no està ennigulat ni res, se veurà bé, però ho hem concentrat allà per no tenir tothom per mig, és a dir, i molt especialment per una zona molt sensible com a Sant Salvador. Que tot i així, Sant Salvador no és del millor lloc que el puguis veure, perquè les muntanyes no te deixen lludir, d'acord? Així com tocaria. Per tant, nosaltres vam cercar el lloc que per nosaltres no, i per qui en saben, està... Hi ha altres llocs, a veure, hi ha altres llocs, però el missatge més important seria que tothom el pugui veure si té un lloc i que seva en el seu terrat que el pugui visualitzar, que no se mogui de que seva, que el millor lloc és el que teva mateix o el que has veïnat. Per tant, si tu tens un lloc, nosaltres simplement hem habilitat un lloc extra per en cap de que la gent vulgui veure l'eclipsi i no tingui bona por anar. Molt millor que ningú se mogui.
Moltes gràcies, senyora Soler.
Moltes gràcies i vetres, com sempre.
I d'acabar d'escoltar les paraules de la batllessa de Felanitx, que ha explicat aquest dispositiu especial d'emergència per l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
Gràcies, Lluís, i atenció, perquè el dia de l'eclipsi ens podria deixar més de l'espectacle al cel una altra curiositat. Ens referim al conegut com a raig verd, que és un fenomen òptic molt poc habitual, Caterina, i que només es pot observar si les condicions atmosfèriques són pràcticament perfectes.
Sí, però hem de dir que dura molt pocs segons, però és un dels fenòmens òptics que es produeixen quan el sol justament es pon. Amador Carbonell, que és president de l'Observatori de Mallorca, diu que és més habitual veure'l, sobretot durant els mesos d'hivern, ja que cal que les condicions meteorològiques siguin molt bones.
És un fenomen lumínic que se produeix just en el darrer moment en què el sol se posa per l'horitzó. El darrer punt de llum que, de l'esfera del sol, aquí en aquest punt, si hi ha molt bones condicions meteorològiques, surt un flash de color verd. Això és el famós raig verd.
I atenció, perquè precisament per l'eclipsi el raig podria ser més menut de dia 12. Pep Marcús, president del Club Newton.
Quan millor sabeu, és xivent, ja que els núvols que hi ha sempre al final del dia. Si n'hi ha núvols, sí, està molt clar i segur perfectament.
La posta de sol acabarà a les 20:49. És a partir de llavors quan s'obri la finestra temporal per gaudir justament d'aquest fenomen extraordinari.
Tothom pendent, per tant, del que passarà la setmana que ve, dimecres, dia 12 d'agost.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa Perquè... molta calor.
És a dir, fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Sí, psicològic.
Si
quan anem
a vacances?
Quan
anem
a vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah,
sí.
Que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ens enyorau? Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagut!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I d'aquí a 10 minuts arribarem a les 9. És el moment ara per la cultura. I començant parlant d'alguns compositors com Bridge, Mahler o Albéniz, que seran el recital del llibre de Mique Amat de Ramon Llull, dia 6 de setembre. Una commemoració del 710 aniversari de la mort del pensador que s'inclou al Festival de Música de Cambra Mallorca Chamber Music, que serà de dia 3 a dia 7 de setembre. Neus Pericàs.
Aquest concert homenatge serà interpretat per un conjunt de joves músics emergents que proposa un recorregut per la vida i el pensament de Llull. La poetessa Carme Bennàsser serà qui llegirà els fragments, acompanyada pel violinista i fundador del festival, Joan López, i tot un grup de cambra que interpretaran peces que volen reflectir el que Llull volia transmetre.
Dividirem el concert en dues parts. La primera part està enfocada en un espai d'introspecció, com va passar la vida en Ramon Llull, a la segona part del concert, que s'interpretarà Mallorca, que evoca també a Silla, que és on Ramon Llull va formar part, i després es cortat en piano de Gustav Mahler. I dona aquesta sensació de que està inacabat, com la recerca que en Ramon Llull pues, proposava un poc, no?
Així es crearà un diàleg entre música i pensament en un concert que planteja un itinerari musical i poètic centrat en la introspecció, el paisatge i la memòria. Una proposta que el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha volgut destacar com una aposta pels talents joves emergents.
D'aquest nou festival, Mallorca Chamber Music Festival, que neix el 2026, però amb una voluntat de quedar aquí, i sobretot amb aquesta voluntat posar en valor nous artistes emergents, persones que han acabat els seus estudis.
El recital serà gratuït i es farà dia 6 de setembre a Can Oleo a les 7 i quart de l'hora baixa. La resta de concerts del festival es faran a l'Auditorium de Palma i al Teatre de l'Aró i sí que es necessita comprar entrada que ja es poden adquirir al web del festival.
I a les portes de la celebració del 8 d'agost a Eivissa, l'escriptor i militar José María Prats ha presentat el llibre La conquista d'Eivissa del 1235, l'operació militar, amb un objectiu divulgatiu i narra un dels capítols fonamentals de la història de l'illa, la conquesta d'Eivissa per part de l'arcabisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí i Gemma Guasch.
Quan el 8 d'agost de 1235 les tropes encapçalades per Guillem de Montgrí van assaltar la murada i Eivissa, ho van fer complint la doctrina, seguint el procediment militar que ja s'havia emprat a altres indrets, com a la conquesta de Mallorca, escoltant l'escriptor José María Prats.
Van començar a tirar pedres amb un fundíbulo i un trabuquet, i quan varen veure un trenc, varen cavar un túnel per de baix, el varen entibar, i quan varen veure que allò podia caure, varen prendre foc a tot el que era la porta de la murada va caure i varen entrar.
Uns 1.000 soldats van ser els que es calcula que van combatre contra uns 800 habitants de l'illa.
Diuen els que ho han estudiat que a Eivissa hi havia com a molt 5.000 persones, d'aquestes 5.000 persones, 1.800 com a molt estaven dins vila i que potser que fas les armes, 800 com a molt.
Explica que Guillem de Montgrí tenia dues limitacions importants.
Un era el 30 de setembre, dia Sant Miquel, que li havia imposat al rei, perquè d'aquella gent feia la guerra en l'estiu. En silenci tenia que anar a casa seva a cuidar de la família i cuidar del camp. I un altre problema que tenia en Montgrí és que tenia que acabar antes del 15 d'agost, perquè tenia que tornar un crèdit sí o sí que li havien dat. Llavors tenia que assaltar Eivissa, la tenia que saquejar i tenia que treure sous.
Assegura que l'objectiu del llibre és divulgatiu. Espera que amb aquesta obra la gent jove trobi atractiu en la història d'Eivissa.
D'un roig encès.
I a Menorca, Pablo Picasso, Joan Miró, Dalí són alguns dels grans noms que aquest estiu es poden veure a la Galeria Àtica de Maó. Inaugura exposició Arcams, que reuneix una trentena d'obres originals d'art modern i contemporani. És un recorregut que va des de les avantguardes històriques fins a l'abstracció i la creació contemporània amb peces que permeten seguir l'evolució de l'art al llarg del segle XX.
Sí, de fet, i atenció, perquè les peces exposades que podrem veure estan taxades entre els 15.000 i els 200.000 euros, mentre que el conjunt de la col·lecció supera el 1,5 milions. L'exposició es pot visitar cada dia entre les 7 i les 11 de la nit durant tot el mes d'agost. Durant tot aquest mes, una oportunitat per contemplar, sense sortir de Maó, obres originals d'algun dels artistes més reconeguts, ja ho sabeu, referenciat de l'art modern i contemporani espanyol. Mercè Camps és la directora d'Arcams.
Volíem sumar-nos una mica a l'oferta cultural que hi ha cada vegada creixent més a Menorca, apostar i crear un espai on pogués conviure l'art modern amb art contemporani en firmes de primer nivell. Trobareu una mica de tots els estils, des d'un Picasso, un Degener, qui és col·leccionista pot trobar un Hans Hartung, que potser és una peça més difícil de trobar, un Genovés, Jaume Plensa, Miquel Barceló, per qui és de Balears. Llavors intentem portar una mica tots els estils que abarquin diferents èpoques.
I ara és l'hora de fer-vos un parell de propostes de caire cultural per aquesta primera setmana d'agost.
Fas que tot comenci a girar i darrere hi vengui tothom.
Una setmana que arriba plena de concerts per a tots els gustos i interessos. Començam amb demà dimecres amb l'actuació de Suc i Sopes.
Mai no havia imaginat i és que com tu no hi ha ningú. Aixeques així.
Serà a Menorca. El grup representarà el seu darrer treball, que consolidarà la identitat del grup i Nas Jardí, a Mallorca. En aquest cas hi haurà música electrònica en Kraftwerk. L'endemà dijous, dia 6, tornem a parlar de jazz. Serà ja a les 8:30 de la nit quan Ann Levy presenta The Chariot al Festival Jazz de Sa Pobla, tot un referent de l'estiu. I un poc més tard, ja a les 9, actuaran els Harlem Gospel Travelers. Serà a Bellver i per acabar el dijous heu de saber que Sidecars i Miss Cafeïna seran en el jardí, en aquest cas a Calvià. Mateix recinte que divendres acollirà el concert de Joan Magán, divendres, i a Campos, Sopa de Cabra. Els catalans actuaran a les 11 de la nit a l'aparcament del Camp Municipal d'Esports i pel cap de setmana us fem arribar dues propostes més en segell mallorquí.
Ja saben què fan aquí i per què varen venir i ses ganes de ser més que amics. Una casa i una copa de vi. Tu i jo li pegarem foc. Dictam les regles del nostre joc. A poc, li pegarem foc.
Els escoltam són Dona Llop, actuarà dissabte a Salva, i en Tomeu Penya, diumenge a Sant Llorenç.
Opens i ja fric. Mai més humans, sempre divins, és un fet. És nostre joc, és nostre deu, mos excitam.
Amb els Dona Llop arribarem a les 9 del matí. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Tens entrada en el paradís, en el primer vis, ho pensis ja fris, mai més humans, sempre dins.
I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. 17 persones han mort mentre intentaven arribar amb una embarcació per via marítima de manera irregular a les Balears. Així ho han confirmat els dos supervivents rescatats per la Guàrdia Civil aquesta matinada al sud-oest de Mallorca, a la badia de Palma, i que romanen ingressats a l'Hospital de Son Espases amb signes de desnutrició i deshidratació.
Salvament Marítim ha mobilitzat un helicòpter per rastrejar l'àrea pròxima al naufragi per comprovar si hi ha algun cos que es pugui rescatar. El cap de l'ENS a les Illes, José Ramón Crespí, ha confirmat que els dos migrants rescatats llançaren a la mà la resta de persones que havien mort a bord durant la travessia.
I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
I a Menorca, un home mort a la carretera de l'aeroport ens ha atropellat per un taxi. Els fets han passat d'havers les 6 d'aquesta matinada.
Les primeres hipòtesis apunten a que el vehicle ha passat per damunt de l'home, qui sembla que dormia enmig de la via. El conductor no l'ha vist i l'ha atropellat. En